Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres, dia 23 de març de 2012. Avui obrim el nostre informatiu parlant de la celebració de la Festa Jove que s'havia de celebrar per la Candelera i que es farà aquest proper cap de setmana. Una notícia que ens amplia Francesc Callau.
Aquest dissabte els joves de l'Ametlla de Mar reviuran una part de la Festa Major de la Candelera. I és que aquest dissabte tindrà lloc la Festa de la Joventut, programa d'actes destinat als joves de la Festa Major de la Candelera, que no es va poder celebrar en el seu moment el passat mes de febrer a causa de l'alerta de protecció civil per les baixes temperatures i els forts vents que es van patir a la zona, donat que es tracta d'una activitat a l'aire lliure. Així, de manera consensuada amb les diverses colles de joves, organització i empreses implicades, s'ha previst la celebració aquest dissabte 24 de març al Port Pesquer, concretament al Moll de les Llums. La jornada començarà a les 10 del matí amb un esmorzar pels 250 joves inscrits a les activitats, per a seguir posteriorment amb la lligueta de pinball i la competició d'humor amarillo en inflables. El matí serà amenitzat musicalment pels DJs caleros fins a l'hora del vermut. Els 250 joves participaran posteriorment del dinar de germanor a l'interior de la llotja del peix cedida per la confraria de pescadors. Els joves, repartits en colles de 5 integrants, han pagat 15 euros cadascun per poder gaudir d'aquesta jornada festiva. El regidor de joventut, Albert Medrano, ha animat també a la resta de la població a tensar-se al Port Pesquer per poder gaudir de la festa.
El proper dissabte, doncs, la gent jove disfrutéssim, que sobretot la gent que no participa, la gent gran, que vulguin passar una bona estona, que se vulguin riure, que vulguin disfrutar, que vulguin veure la gent jove passar-s'ho bé sanament, doncs s'apropin per la zona del Moll, veuran com la gent jove de la Cala mos divertim, com la gent jove de la Cala s'ho passa bé i que recordarem una miqueta les nostres festes candeleres.
Tot i que per la Festa Major no estava previst, la Festa de la Joventut comptarà amb la seva versió nocturna. D'acord amb els quintos i les pubilles d'aquest any i sota la seva organització s'ha preparat una nit de discoteca al poliesportiu a partir de les 2 de la matinada. El preu de les entrades amb consumició inclosa és de 10 euros de manera anticipada i de 13 euros de venda a taquilla. La nit serà amenitzada per les sessions de DJ Sergi Calero i de De Gràcia DJ, guanyadors del concurs de DJs Caleros de la passada Candelera.
El fiscal en cap de Tarragona, Xavier Jou, va advertir ahir que la plantació de cànnabis que l'Ajuntament de Rasquera vol ubicar al poble, promoguda per l'entitat canàbica ACDA, requereix de l'aval de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, la qual hauria d'emetre una autorització administrativa per a ús mèdic. Al respecte, des del Ministeri de Sanitat s'apunta que, tot i que l'Ajuntament de Rasquera pot sol·licitar el document, només una empresa farmacèutica amb un projecte per fabricar un medicament en concret autoritzat pot demanar l'autorització i se li podria concedir per a una plantació en concret. D'altra banda, el fiscal va recordar que la llei d'estupefaents, amb data del 8 d'abril de l'any 1967, determina que per conrear plantes per obtenir droga cal aquest document. Xavier Jou va fer aquest anunci durant una comissió de justícia al Parlament després que el membre del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Salvador Milà, li preguntés en aquesta qüestió. És important, diu, conèixer el criteri de la Fiscalia respecte què s'ha de considerar autoconsum i, sobretot, què s'ha de considerar autoconreu. Al respecte, el fiscal en cap de Tarragona va reconèixer que l'autoconsum d'estupefaents no és delictiu, però únicament quan en circumscriu en l'àmbit individual. A més, també va advertir que la legalitat depèn que el consum sigui per a un grup reduït. Cal recordar que l'entitat ACDA compta amb 5.000 socis, que el consum es faci en un lloc tancat i que s'asseguri que les substàncies no siguin consumides per persones addictes, a més que el consum sigui immediat. El Ministeri Públic continua estudiant les resolucions, la documentació i els expedients tramesos pel consistori després d'obrir diligències informatives en el moment de l'aprovació del projecte pel ple municipal. Seguim parlant d'aquesta notícia perquè des de que es va saber que l'Ajuntament de Rasquera i també l'Associació Canàbica volien impulsar una plantació de cànnabis al poble per sortir de la crisi, les bromes i la sàtira sobre la iniciativa no s'han fet esperar. Antonio Martínez Lo Chaparro s'ha atrevit a versar la iniciativa del poble amb una jota. Sota el nom Herba Festera, l'artista canta el projecte amb rimes com «Una fira del cànnabis lo poble organitzarà, cultiu per a l'autoconsum, de la crisi mos traurà». Més famosa que Amsterdam, Rasquera es coneixerà. O, per exemple, lo conseller fa el calibre buscant la legalitat. Lletrats, jutges i notaris han de dar conformitat. Lo poble està al candelero, tots s'han revolucionat. A més d'aquesta jota, Antonio Martínez Lo Chaparro ha decidit donar el seu suport a la iniciativa amb la creació d'un perfil al Facebook, Rasquera Poble Amic. En aquesta coneguda xarxa social ja es pot consultar la lletra completa de la jota que Antonio Martínez Lo Chaparro ha dedicat al projecte de la plantació de cànnabis de Rasquera. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, es va defensar ahir a la nit davant de centenars d'afectats de les acusacions de ser el màxim responsable del col·lapse de la secció de crèdit i la situació de fallida que viu la cooperativa agrícola. I ho va fer culpabilitzant el director de la secció de crèdit, Enric Sabater, i a la junta directiva presidida per José Fernando Falcó de propiciar el col·lapse de la secció de crèdit. En una atmosfera de màxima tensió, Ferrer va afirmar que la manca de liquiditat que va provocar el bloqueig dels comptes dels impositors el passat 1 de desembre fou conseqüència d'una política i d'otorgar i inflar també molts préstecs personals per part de la secció de crèdit i de la col·locació d'1,5 milions d'euros dels impositors en actius financers a llarg termini. Quedaven 180.000 euros per treballar el dia a dia i això era impossible. Vostès jutgen, diu. Qui té la responsabilitat? Va preguntar als afectats. Ferrer va afirmar que el mes de novembre de l'any 2011, dies abans del col·lapse, es va assabentar per Sabater de la greu falta de liquiditat i que 4 dies després el director li va advertir que no arribarien a finals de mes. Finalment, sentencià la decisió de presentar el concurs de creditors aquell mateix 30 de novembre, una decisió que fou aprovada pel Consell Rector a través del consell de que els hi va donar l'advocat. Jo, diu, no tenia res a veure. L'exgerent es va acompanyar dels seus dos fills que li van anar subministrant la nombrosa documentació que va mostrar per justificar els seus arguments. Eren sobretot actes de juntes generals i els detalls dels estatuts amb l'objectiu de responsabilitzar també de tota la gestió realitzada els últims anys a la junta presidida per Falcó. En aquesta línia va afirmar que les grans inversions realitzades recentment, com la col·locació de les plaques solars o l'adequació d'unes finques agrícoles, van ser signades per la junta directiva. Durant la seva llarga intervenció, també va justificar la contractació de la seva dona i la retirada de 160.000 euros dies abans del col·lapse. En el primer cas, va explicar que es va contractar a la seva esposa per a cobrir una baixa de maternitat i que el sou li era extret de la nòmina de l'exgerent. En el segon cas, va assegurar que la liquidació d'un actiu financer de 160.000 euros es va realitzar amb el consentiment del director de la secció de crèdit i que la retirada de posteriors dels diners pel mateix import del seu compte el mateix 22 de novembre era necessària per a obtenir diners per a defensar-se i contractar els serveis d'advocats davant futures acusacions. Diversos afectats van increpar verbalment a Ferrer i el van acusar de voler-los enganyar i de ser el màxim responsable de la fallida. La plataforma en defensa de l'Ebre presentarà una nova queixa a la Unió Europea reclamant l'aprovació del Pla de Conca i dels cabals ambientals suficients al tram final de l'Ebre. Aprofitant el Dia Mundial de l'Aigua, el moviment va fer ahir una crida a la unitat institucional del territori en defensa del riu. La plaça del Carrilet de Tortosa va ser l'escenari ahir al vespre d'un acte festiu i reivindicatiu de la plataforma en defensa de l'Ebre. El moviment social ha reactivat la seva lluita davant les noves amenaces del transvasament sorgides arran de l'arribada al govern central del Partit Popular i la revifada de les demandes de regants i polítics del Llevant espanyol. Una reactivació que es farà encara més patent amb la convocatòria de l'onzena Assemblea General del Moviment prevista per al proper mes de maig a Tortosa. El portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, va fer ahir una crida a la unitat de les forces polítiques i les institucions del territori per tal d'aconseguir la unitat en defensa del riu Ebre davant d'aquest nou context. Sense un riu viu no hi ha futur per a les Terres de l'Ebre. A més dels seus valors ambientals, és estratègic en l'àmbit socioeconòmic. En aquest sentit, la plataforma veu imprescindible l'aprovació immediata del Pla de Conca de l'Ebre i també la fixació dels cabals ambientals del seu tram final. En aquest sentit, preveu presentar en breu una nova queixa davant la Unió Europea per reivindicar aquestes qüestions i denunciar també el regadiu Xarta Sénia, que considera un transvasament encobert, com també el Segarra-Garrigues. És sorprenent que en temps de retallades, diuen, les màximes inversions a Lleida i l'Ebre vagin cap a aquests regadius que encara no se sap què han de regar. El Senat també debatrà dimarts vinent per primera vegada sobre el nou pla hidrològic anunciat pel ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete. Ho farà a partir de la interpel·lació que farà al govern el senador socialista Joan Sabater. Volem, diu, que ens expliquin si el nou pla preveu transferències d'aigua i també com pensen atendre les demandes de regadiu que hi ha especialment a la Conca de l'Ebre amb el manteniment dels corresponents cabals ecològics per al Delta. Per la seva banda, el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre ha acordat rebutjar de forma unànime un possible transvasament de l'Ebre davant els anuncis de membres del govern espanyol i representants autonòmics del Partit Popular. L'ens consultiu que aplega administracions i agents socials del territori plasmarà aquest rebuig en un manifest que es farà públic en pròxims dies. El Museu de les Terres de l'Ebre rebrà el Premi Amposta 2011. Així ho ha decidit el jurat del Guardó, format per representants dels mitjans de comunicació amb seu a la capital del Montsià. El jurat va valorar els anys de treball d'un centre que començava la seva activitat al 1984 com a Museu Comarcal del Montsià i que ara ja és el Museu de les Terres de l'Ebre, una denominació que obtenia l'any passat i que va culminar en un acte d'inauguració de la remodelació de l'edifici i les noves sales d'exposició. La menció especial del Premi Amposta ha estat per al grup Black Stars, formació ebrenca capitanejada pels ampostins Joan Ramon Marco i Manolo Múria, referent als anys 60 i que van ressorgir amb força l'any passat amb un nou treball discogràfic, Orígens. Seguim ara amb Francesc Callau, que ens aporta la informació esportiva.
Sense cap mena de dubte, el principal argument esportiu del cap de setmana se centra en el partit que té previst el primer equip aquest dissabte a la tarda a partir de les 4:30, atenció, a partir de les 4:30 a la zona esportiva davant de l'Ampolla. Els Caleros juguen davant del líder, un equip que ens porta 2 punts a la classificació i que a hores d'ara pues, pareix un dels 2 equips que junt amb l'Ametlla de Mar es disputaran en aquestes 10 últimes jornades les 2 posicions de privilegi, la d'ascens directe i la de promoció a la segona categoria catalana. Així, els de l'Ametlla de Mar afronten aquest partit després d'haver sumat 3 derrotes en els 5 últims partits. Els de l'Ametlla de Mar arriben de perdre fora de casa amb la Sénia, un dels rivals directes, de guanyar al Móra la Nova per 4-2 amb claretat i de perdre al camp del Sant Jaume d'Enveja amb escàndol arbitral inclòs. Els de l'Ametlla de Mar necessiten imperiosament sumar aquests 3 punts i aconseguir la victòria, en primer lloc per superar a l'Ampolla la classificació i, en segon lloc, per demostrar-se que continuen sent un dels millors equips de la categoria, tot i no disposar d'un pressupost elevat i de tenir una plantilla conformada amb gent de casa. El president de la secció esportiva de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, Sergi Consarnau, parlava de la manca de pressió que té l'equip i, sobretot, també de que espera veure un bon partit amb arguments futbolístics.
Les perspectives de l'equip són com del primer dia de que vam començar a entrenar el mes d'agost. Una plantilla de casa, amb moltes ganes, i la veritat, si ens haguéssim dit que a aquestes altures estaríem lluitant per quedar primers, doncs penso que ningú hagués apostat. Jo pensava que podíem fer molt bona temporada, estar dalt, però penso que estem lluitant amb equips de com a Sènia i com l'Ampolla, que tenen uns pressupostos molt alts. Nosaltres som tots de casa i són xiquets jovenets, amb juvenils, lesions, i estem amb juvenils, l'Edgar, l'Orrullet, Xumi, estem fent una temporada fantàstica. És normal que ara que et veus dalt de tot, pues ara ja no vols veure-ho, això, que ets jove i que no passa res, i que no hi ha cap pressió, que no n'hi ha cap. Jo penso que hem de sortir molt tranquils i hem de pensar també en el golaveratge en l'Ampolla, que allí vam quedar 0-2, vam guanyar, i que s'ha de guanyar, evidentment, s'ha de guanyar i hem d'intentar guanyar, però com que tampoc és a vida o mort, vull dir, no és a vida o mort, de dir, queda un partit o dos, i penso que hem de sortir molt tranquils, sense cap pressió, i si juguem com sabem, em sembla que podem fer una tarda molt maca.
Per tant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, es juguen un important pes de la temporada aquest dissabte, recordem, a les 4:30 de la tarda. Els caleros sortiran, a més de les baixes ja conegudes de Dani Galdiri, de Dani Jerez i també de Manel Llambric, amb la baixa de Tono per expulsió el passat cap de setmana al camp del Sant Jaume. La resta de la jornada és la següent: Jesús Catalònia, La Sènia, Horta de Sant Joan, Pinell, Corbera d'Ebre, Móra la Nova, Deltebre, Villalba, Ulldecona, Tivenys, El Perelló, que rebrà el Godall, Sant Jaume d'Enveja, Aldeana, i Santa Bàrbara, Camarles. Recordem, l'Ampolla primer amb 55 punts, La Sènia segon amb 54 i l'Ametlla de Mar tercer amb 53 punts a la classificació. I del primer equip passem al futbol base de l'Ametlla de Mar i a repassar els partits que hi ha previstos per aquest cap de setmana. N'hi ha alguns de molt atractius. Així, hi ha un partit només que es disputa en diumenge, que és el que enfronta en categoria infantil a la Cala, al camp de l'Alcanar, a partir de les 10 del matí. Cal recordar que els caleros són tercers a la classificació a un punt dels segons i que a manca de dues jornades per a finalitzar el campionat ja s'han assegurat una plaça per disputar el play-off d'ascens a la primera divisió infantil. L'Alcanar és segon per la cua, per tant, tot i que no corre perill aquest play-off, és d'esperar que els de l'Ametlla de Mar sumin una nova victòria. La resta dels partits són en dissabte. Així, concretament, l'Alevi A jugarà a les 12:30 del matí a Sant Carles de la Ràpita contra la Rapitenca B, que és segon a la classificació. Els de l'Ametlla són cuers, però cal recordar que aquest passat cap de setmana van aconseguir la primera victòria de la temporada. Pel que fa a l'Alevi B, disputa el seu partit a Remolins a les 11:30 de dissabte. El Remolins Vitem és sisè. Els caleros són novens, però, atenció, amb un partit menys, estan a només 3 punts del Remolins Vitem, el qual podrien superar si guanyen aquesta setmana, i recordant aquest partit pendent que tenen amb l'Ampolla B, un dels cuers de la classificació. Si parlem del futbol no federat, hem d'anar al partit que ha d'enfrontar el Benjamí Dorades al camp del Roquetenc, a Roquetes. El Roquetenc és quart classificat i els caleros són segons. Recordem que serà el tercer partit ja de la segona fase. Pel que fa als llobarrets, juguen aquí a casa al camp de la Cala a partir de les 10:30 del matí davant de l'escola de futbol Delta de l'Ebre Taronja, que són cinquens. Els llobarrets són desens a la classificació. Si canviem de categoria, en prebenjamí, el Saitonillos és el partit que més interessant de la jornada. A les 11:30 del matí s'enfronten el Jesús i Maria, recuperant el partit ajornat en el seu moment i que pot donar el liderat als caleros. Cal recordar que manquen dos partits per a finalitzar aquesta competició, o a la Cala li manquen dos partits per acabar amb aquesta competició, dos partits ajornats en el seu moment, i un és davant del Jesús i Maria, que és líder a un sol punt dels de l'Ametlla de Mar. Si els caleros guanyen aquest dissabte el Jesús i Maria, els superarien en dos punts i molt probablement aconseguirien quedar campions de la categoria. Per tant, partit interessant, i seria bo que els aficionats al futbol donessin suport als Saitonillos. I per la seva part, el prebenjamí Llucets, que viatja a Móra la Nova, on disputa el seu partit a les 11:30. L'Atlètic Móra la Nova és novè a la classificació, els Llucets són 11ens. Qui s'hi juga aquesta setmana també és el prebenjamí Patufets Xipirons. Els caleros juguen al Jesús Catalonia davant del Jesús Catalonia, un partit que es disputarà a les 11 del matí. I fora del futbol, també en l'àmbit poliesportiu, bàsquet infantil, ja que la secció de bàsquet de l'àrea municipal d'esports viatja a la Ràpita per enfrontar-se al bàsquet rapitenc aquest dissabte a partir de les 4:30 de la tarda.
Hem arribat al final de l'informatiu d'avui divendres, però com sempre farem ara el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat. Aquest dissabte es celebra la festa jove que es va ajornar per la Candelera. Serà una jornada que es viurà dissabte a partir de les 10 del matí al port pesquer de l'Ametlla de Mar. La plantació de cànnabis requereix l'aval de l'Agència del Medi Ambient. Xavier Jou reconeix que l'autoconsum no és delictiu en l'àmbit individual. Segons el fiscal en cap de Tarragona, seria necessària, però, una autorització administrativa per a ús mèdic. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea culpa del col·lapse al director de la secció de crèdit. Daniel Ferrer fou increpat verbalment en nombroses ocasions, però va replicar totes les acusacions. Queixa a la Unió Europea pel cabal ambiental de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre va presentar una nova queixa a la Unió Europea reclamant l'aprovació del pla de conca i dels cabals ambientals suficients al tram final de l'Ebre. Ho va fer aprofitant el Dia Mundial de l'Aigua. El Museu de les Terres de l'Ebre, Premi Amposta 2011. I en esports, doncs, hem parlat que el primer equip de la Cala es juga moltes de les opcions d'ascens aquest proper dissabte a la tarda davant el líder l'Ampolla, tots convocats al camp de la Cala per animar el nostre equip. I també hem repassat a la jornada de futbol base, on destaquem el partit del prebenjamí Saitonillos, que pot proclamar-se campió si guanya el Jesús i Maria. És tot, us hem estat acompanyant Francesc Callau, Imma Brull i Fini Lleó. Que passeu un bon divendres i un molt bon cap de setmana.